Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Poca afectació de moment en el trànsit aeri per la vaga convocada entre els treballadors de terra de l'empresa Groundforce, responsable del handling a Globalia i altres companyies. Per ara hi ha una desena de vols a l'aeroport de Palma que pateixen retards en aquesta primera jornada d'aturades parcials, dividides en tres franges horàries i amb la qual la plantilla reclama que es compleixin els compromisos salarials inclosos en el conveni existent. És la primera d'una setmana amb altres protestes d'aquesta i una altra empresa de handling, de Menzies, que convergiran, segons el calendari previst, i si no hi ha novetats, aquest divendres sant. En uns moments actualitzarem la situació a l'aeroport d'Eivissa i de Son Sant Joan en aquest dilluns marcat per la protesta i per un anunci destacat en matèria d'habitatge. El que ha fet Llorenç Galmés, el president del Consell de Mallorca, durant el seu discurs en el debat de política general. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'institució insular cedirà gratuïtament uns terrenys a l'Ibàvia Palma perquè es puguin edificar 323 habitatges de protecció pública en la zona del Velòdrom Illes Balears. A canvi, l'organisme autonòmic cedirà al Consell 35 habitatges que es dedicaran a usos socials, un espai que s'habilitarà com a centre cultural d'assaig per artistes i un solar on es construirà la Casa de la Infància de Limàs.
Un assumpte que ampliarem a partir de les 2:30 en l'edició Insular de Mallorca. Avui és dilluns, 30 de març. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per un atac homòfob a un professor de secundària a Andratx.
L'ha denunciat el claustre de l'Institut Baltasar Porcel d'Andratx, que assegura que no és un fet aïllat. Educació ja té coneixement de la situació i ha activat els protocols corresponents.
Hem conegut un pla pioner per fer viable el sector de la patata.
L'ha presentat el govern avui i consisteix a implantar un sistema de rotació de cultius d'aquest tubercle durant 4 anys, adaptat a les condicions agràries de les illes. Els pagesos s'hi podran adherir voluntàriament i tindran ajudes econòmiques. L'objectiu principal és combatre la plaga de nematodes que està provocant pèrdues greus de rendibilitat.
Precisament del sector primari ha parlat avui la secretària d'Estat d'Agricultura i Alimentació a Eivissa. De visita afirma que hi ha relleu generacional a l'illa. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia, Begoña. García Bernal ha destacat que al camp eivissenc hi ha relleu generacional amb joves, molts d'ells dones, molt preparats i amb moltes ganes. Durant la trobada que ha tingut lloc a la cooperativa AgroEivissa ha parlat també del paquet d'ajudes aprovades pel govern de l'Estat per als agricultors per fer front a les conseqüències de la guerra d'Iran i ha aplaudit que el govern balear també aprovi les seves.
Signat el protocol de reparació a les víctimes d'abusos sexuals dins l'Església.
El defensor del poble serà el responsable de revisar cada cas que no es pot resoldre per la via dels tribunals i establirà la quantia de les indemnitzacions que haurà d'assumir l'Església. El protocol entra en vigor el 15 d'abril.
Menorca es queda oficialment sense el seu únic parc eòlic. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Les tasques de desmantellament dels molins han finalitzat aquests dies després de 3 mesos i mig. Grues de grans dimensions van ser les encarregades de desmuntar les aspes i el tronc dels aerogeneradors, una actuació delicada que requeria també de bona climatologia. En el seu lloc s'instal·larà ara una antena de mesurament que permeti tenir de coneixement de la intensitat del vent a diferents altures a la zona de Milà. Amb aquestes dades ja disponibles es valorarà si es construeix o no un nou parc eòlic.
Ja en els esports parlem del segon podi de la temporada per a Izan Guevara a Moto2. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El pilot mallorquí va acabar tercer al Gran Premi dels Estats Units després de completar una gran remuntada sortint des de la 7a posició. Izan Guevara amb aquest podi se situa segon al Mundial de Moto2. En futbol, el Real Mallorca ha tornat avui a la feina per a començar a preparar el partit de dissabte contra el Real Madrid. El club vermell continuarà, això sí, pendent dels compromisos internacionals, perquè Veda Morici disputarà demà contra Turquia la final de la repesca per aconseguir un bitllet pel Mundial. A la primera federació, l'Eau d'Eivissa va empatar 2 contra l'Arcorcón gràcies al gol d'Esbenson al minut 99 i a la segona federació, l'Atlètic Balears, gràcies a la victòria per un gol a 0 contra l'Olot, se situa segon amb un punt més que el Poblense, que va empatar 0 en l'Andratx.
I pel que fa al temps, un dia més pendents del vent i del temporal marítim. La previsió detallada en Marc Caldenter, bon dia.
Bon dia de setmana. Ha començat amb vent tramuntana que bufava amb intensitat a primeres hores del matí i també temporal marítim. Per avui cap vespre, però, una petita treva davalla la intensitat del vent. Aquest girarà a component oest i bufarà en general moderat. També la situació marítima no estarà tan alterada, però pendents d'aquesta tramuntana perquè tornarà a guanyar força aquesta pròxima matinada. I demà serà la gran protagonista un dia més, sobretot cap a Menorca, nord i est de l'illa de Mallorca. Bufarà molta d'intensitat, per tant, tornarem a parlar d'un temporal demà molt important, amb onades màximes que poden arribar o superar els 10 metres cap al nord de Menorca, sobretot. Pel que fa al cel, aquestes pròximes hores tindrem moltes estones de sol i pot haver qualque núvol prim, poqueta cosa. També puja la temperatura màxima avui, amb valors que quedaran entre els 14 i 17 graus en general. Per demà, cel més variable, més estones de sol, sobretot cap a Eivissa, Formentera, i cel més variable cap al nord. Fins i tot amb estones de cel més tapat a punts de Mallorca poden caure quatre gotes, però no passarà d'aquí.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Primera jornada de vaga dins l'empresa Groundforce. Aquí és una aturada de caire estatal i aquí a les Balears afecta els aeroports de Palma i d'Eivissa. Unes aturades que arriben en un dia de trànsit intens en motiu de les vacances de Setmana Santa avui. Hi ha previst que operin 671 vols a Son Sant Joan i en aquesta hora hi ha una desena de vols amb retard. El sindicat UGT diu que de moment la vaga es nota en demores de 30 minuts a l'entrega dels equipatges. Una situació que segons el sindicat pot empitjar darrera hora de la jornada amb retards de vols i també amb alguna cancel·lació. Carme Moreno, aeroport de Palma, quin és l'ambient?
Bon dia. L'aeroport de Palma és un anar i venir de persones. Moltes d'elles viatgen perquè comencen les seves vacances. Malgrat la vaga del personal de terra de l'empresa Groundforce, de moment no hi ha massa afectació. Sí que a aquesta hora veiem a les pantalles algun vols de sortida cap a Nàpols, Amsterdam o Lyon, que pateixen retards. Hem de dir que el responsable del sector aeri, el sindicat UGT, José Negreira, ha explicat que de moment la vaga està produint retards d'uns 30 minuts en la recollida d'equipatges. Aquesta situació, però, pot empitjorar, diu, a darrera hora d'avui vespre, pel retard acumulat de vols procedents, per exemple, de Madrid, on sí que a aquesta hora hi ha més afectació. Es tracta d'una aturada parcial indefinida que compta amb uns serveis mínims del 70%. És José Negreira.
Esta mañana han salido muchos aviones de Madrid tarde, lo cual conlleva que va a haber retrasos seguros. Es decir, estos aviones están llegando tardes a los aeropuertos, habrá tripulaciones que seguramente se pasarán de horas y no podrán volar. Si tienen tripulaciones de reserva, se podrá arreglar. Si no, creemos, sobre todo los vuelos de la noche, los últimos, llegarán con bastante retraso y esperemos que no, pero creemos que alguno cancelado.
El responsable del sector aeri UGT lamenta que de moment l'empresa no els ha convocat una nova reunió per desconvocar la vaga. Allò que reclama el personal és el que marca el conveni col·lectiu, la recuperació salarial del 7,8%, però l'empresa interpreta que aquesta pujada ha de ser inferior. I els treballadors, diu Negreira, perden cada mes entre 80 i 100 euros. Aquí a les Illes han de dir que hi ha uns 600-700 treballadors afectats entre l'aeroport de Palma i el de Escolodà d'Eivissa. Escoltant de nou a Negreira.
Estamos esperando eso. Es decir, nosotros imaginamos que la empresa se pondrá en contacto con nosotros. Ellos creían que no tendría seguimiento. Pero la verdad que la gente cuando no cobra lo que le toca y tiene firmado y pactado en un convenio, reclama su día, su salario. Es decir, no estamos en una negociación ni en un enfado entre empresa y sindicatos, estamos en una solicitud que nos paguen lo que nos deben.
Sí que ha convocat una nova reunió d'urgència per desconvocar la vaga del personal de terra. És l'empresa Memphis que està previst que comenci aturada si no s'arriba a cap acord el pròxim dia 2 d'abril.
Gràcies, Carme. I a l'aeroport d'Eivissa, mentre la incidència és i serà totalment nul·la, el motiu és, segons els treballadors, que el Ministeri de Transports ha inclòs tots els vols ubicats en les franges d'aturades en el llistat de vols protegits i, a més, allà els serveis mínims són del 98%. Vicente Ribas Juan, delegat sindical de Comissions de Ground Force a l'aeroport eivissenc, denuncia que l'empresa està bloquejant el seu dret a la vaga i estudien denunciar-ho davant d'Inspecció de Treball.
Aquí en Eivissa está trabajando casi el 100% de la plantilla. Consideramos que la empresa está bloqueando el derecho a huelga de los trabajadores. Si vemos que esto sigue así, habrá que mirar de denunciar la inspección.
Així tot, les agències de viatge estem en l'impacte de la vaga. El president de la patronal Aviva, Pedro Fiol, recorda que en cas de cancel·lacions o retard en viatges organitzats són ells els que han de respondre.
Com els seus equipatges es retarden, o inclús els pilots i la tripulació va acumulant hores de vol i finalment aquell avió s'ha de cancel·lar perquè ja no tens tripulació disponible, això és un impacte directe cap en el sector que gairebé en aquests moments fa més por que no el propi conflicte bèl·lic.
Preocupa més que la guerra perquè de moment el conflicte a l'Orient Mitjà ha tingut pocs efectes en les previsions de la Setmana Santa, ja que la majoria de vendes de paquets turístics ja s'havia fet abans de l'esclat del conflicte.
Sí que han tingut problemes puntuals, en especial amb vols amb escala al Golf Pèrsic, que s'han cancel·lat. Allò que més els preocupa són les previsions per l'estiu. Els vols de llarga distància ja han pujat entre 120 i 180 euros per mort de la inflació en els costos del combustible. Fiol recorda que és millor planificar les vacances amb antelació.
Evidentment, en aquestes persones que tenen els bitllets emesos no ha hagut cap problema ni cap impacte. El problema ha estat aquelles persones que han vengut en el darrer moment on el conflicte ja havia començat, que evidentment l'impacte d'aquest augment de carburant ja ha tingut ressò dins les seves vacances, tant siguin a curt radi, mig radi, inclús a nivell intercontinental.
Pel que fa als pagats turístics venuts a l'estranger per venir a les Balears, destaca l'augment de turistes respecte de l'any passat dels mercats d'Àustria, Alemanya i Suïssa.
Els que també depenen d'aquests turistes que arriben a les Balears per Setmana Santa són els restauradors. Davant les xifres d'ocupació hotelera, es mostren optimistes i la previsió que manegen és bona.
El president de Pimem Restauració, César Amable, explica que el 90% dels restaurants de la zona turística ja estan oberts i diu que les previsions són bones.
La temporada, eso es bueno, que vaya abriéndose más en el año, que no sean solamente los meses de sol. Entonces, bueno, se está anticipando y una de las cosas es eso, que la temporada pues de Semana Santa pues haya caído primero de abril. Això creo que influye, ¿no?
Això sí, el gerent de CAEP Restauració, Tomeu Mas, assegura que la facturació i la clientela seran estables. Ara bé, cal tenir en compte que les condicions meteorològiques poden alterar la tendència dels comensals, sobretot dels residents.
Si fa bon temps, si gent vol sortir a disfrutar, el resident vol sortir a disfrutar, vol sortir a rebre aquests primers ratjos de sol i disfrutar d'aquesta temperatura tan agradable que tenim en primavera. Llavors, el Pasco, per el nostre sector, està mediatitzada per la climatologia.
Passen 13 minuts de les 2 del migdia. Amb l'objectiu d'assegurar el futur del cultiu de la patata, la Conselleria d'Agricultura ha presentat un pla de rotació de cultius per als pròxims 4 anys. Els pagesos s'hi podran adherir voluntàriament i tindran ajudes econòmiques. L'objectiu és combatre la plaga de nematodes que provoca pèrdues greus de rendibilitat.
Els productors de patata hauran de sembrar un cultiu trampa per combatre la plaga del nematode que ha infestat la terra i perjudica la collita. Per lluitar contra aquesta situació, el pla del govern preveu que durant 4 anys i en funció del grau d'infestació, els pagesos hauran d'aplicar sistemes de solarització natural i substituir-ho amb cereals o lleguminoses i amb el cultiu trampa. Fernando Fernández, director general d'Agricultura.
A raíz de esta planta exuda una sustancia que hace que la globodera piense que esa planta es patata. Y entonces eclosiona los huevos, se instala en las raíces de esta planta.
Avui l'executiu ha presentat el pla a la mesa sectorial de la patata. S'hi destina una partida de 100 milions d'euros, de manera que el pagès rebrà un ajut de 2.700 euros anuals per hectàrea. Joan Simonet és el conseller d'Agricultura.
D'aquesta manera, pensam que podrà tenir una viabilitat, els sòls se podran sanejar i se podrà tenir un sistema de producció molt més sostenible i també d'un valor més alt pel preu de la patata que se pugui treure més en banda.
La previsió és que s'hi puguin acollir 900 hectàrees de cultiu. Segons el mostreig que ha elaborat la conselleria, el 85% de les terres on es cultiva patata presenta nivells mitjans i alts d'infestació de nematodes que en fan inviable la producció.
El sector primari d'Eivissa preocupa ara les conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà, com la pujada dels preus dels productes locals, uns costos que han explicat es poden arribar a duplicar a causa de la insularitat. Anna Fernández.
Després de Setmana Santa, quan els consumidors començaran a notar la pujada de preus en els productes a causa del conflicte a l'Orient Mitjà. És el que ha explicat en Joan Marí, director insular de Medi Rural i Marí, que ha dit que els costos dels productes derivats del petroli, com els plàstics, els fertilitzants i els transports, ja fa setmanes que s'estan incrementant.
Qualsevol problema, qualsevol crisi, se veu agravada pel tema d'insularitat. Penseu que aquí tot ve en transport marítim i al final els sobrecostos que tenim es veuen agravats per dues circumstàncies, per la matèria en si, però per l'altra banda per transport marítim. Vol dir que al final els increments sempre es dupliquen en el cas de les illes.
Des del sector primari han lamentat que en els darrers anys no deixen d'enllaçar crisis i que enguany, que no tenen problemes d'aigua, hauran de fer front a les conseqüències derivades dels conflictes internacionals. S'escolta amb el president de la cooperativa de Sant Antoni, Antoni Tur.
Ens ha frenat un poc el ritme de feina en alguns moments, en desembre, en gener. Algú no ha parat de ploure i no ha pogut sembrar quan tocava, però de cara a estiu són tot beneficis. És a dir, hem tingut molta sort que fessin unes pluges excepcionals.
Un estiu que començarà amb una pujada de preus als mercats.
A Menorca, la tramuntana no dona treva. Les fortes ratxes de vent i el temporal marítim continuen castigant el litoral. Els ports de Ciutadella i Maó encara estan tancats des d'ahir a la matinada i les connexions marítimes cancel·lades a Excel.
La boia del port de Maó ha fregat avui de matí als 10 metres d'altura i les ratxes de vent han superat els 145 km per hora al far de Cavalleria. Una tramuntanada que ha causat algunes incidències, com la caiguda d'arbres i despreniments de plaques i façanes a molts indrets. De fet, s'ha hagut d'acordonar un aparcament del polígon de Maó perquè s'han desfet columnes i plaques solars de la instal·lació. En les darreres hores, els bombers de Menorca han fet una vintena de sortides. En alguns casos, el fort vent impedeix actuar i s'opta per senyalitzar la zona. Juanjo Frank és el cap dels bombers.
Façanes que hi ha unes xapes que protegeixen o so, que la intensitat era molt de risc i l'únic que s'ha fet és senyalitzar la zona per prevenir si que, que fagués mal a cocú.
Pel que fa a la mà, dues barques més s'han enfonsat a Calacorp, al municipi d'Es Castell. En aquest moll ja n'hi ha hagut tres en el darrer mes que han acabat al fons de la mà a causa del temporal. Moltes altres embarcacions, a més, han patit desperfectes. Avui de matí, dues empreses, una de les quals amb submarinistes, han hagut d'actuar en una operació conjunta amb una grua per treure les embarcacions del fons. Jordi Puig és bussejador de Menorca Sub.
Som dos bussos i després hi ha l'equip que està a terra que ens ajuda i ens dona suport per poder-la treure a l'aigua. Els temporals venen quan venen i ja està, i a vegades està agafant per sorpresa. No, hi ha gent que no deu estar-hi temps de treure la barca de l'aigua.
Els costos per treure una barca de la mà poden arribar als 2.000 euros.
El claustre de professors de l'Institut Baltasar Porcel d'Andratx denuncia que un dels docents ha sofert un atac homòfob per part d'alumnes. El grup de companys de l'afectat han mostrat a través de les xarxes socials el rebuig i la indignació davant uns fets ocorreguts recentment.
Parlen d'un cas amb un caràcter clarament homòfob, encara que asseguren que no és un cas aïllat, sinó que forma part d'una dinàmica més àmplia que s'arrossega des de fa temps. Estem cansats de rebre insults, amenaces, ofenses i mostres de menyspreu, afirmen els docents que es mostren preocupats per la normalització de la falta de respecte. El claustre ha exigit a les institucions amb capacitat d'actuació una resposta clara, decidida i efectiva que protegeixi les víctimes i actuï amb determinació contra qualsevol discriminació. El Departament d'Inspecció Educativa ja té coneixement de la situació i ha activat els protocols corresponents. Aquest mateix dilluns, un inspector ja s'ha desplaçat al centre educatiu per avaluar la situació.
I es disparen un 9% el nombre d'assumptes pendents als tribunals de les Balears el 2025, ho diu el Consell General del Poder Judicial en un informe en què es xifra en 200.000 els afers nous rebuts pels jutjats autonòmics, mentre que els que han quedat resolts varen superar els 193.000, és un 2% més que l'any anterior.
Segons l'informe, el nombre de nous assumptes es va reduir en tots els ordres jurisdiccionals, a excepció del penal. Amb 16 litigis per cada 1.000 habitants, les Balears és una de les 4 comunitats amb la taxa més elevada per damunt de la mitjana espanyola, situada en 153.
Salut ha arribat pràcticament al 100% de cobertura en el programa de detecció precoç de càncer de colon. La col·laboració entre Salut i l'Associació Espanyola contra el Càncer ha millorat els resultats d'aquest programa.
Amb motiu demà del Dia Mundial contra el Càncer de Colon, s'han difós dades importants. 7 de cada 10 persones contactades pels voluntaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer es mostren predisposades a participar en el cribatge de la malaltia. Una prova dirigida a la població de 50 a 74 anys que es pot fer a casa i no requereix cap colonoscòpia, segons explica el president de l'entitat, José Reyes.
Que me gusta siempre enseñarlo porque es una cosa muy fácil de utilizar y muy sencilla, que a veces cuando oyes kit de sangre oculta en heces parece que va a ser algo muy complicado. Es muy fácil, muy sencillo de utilizar, es muy importante difundirlo, porque cuando la gente recibe la carta muchas veces se confunde y lee eso, les parece que va a ser algo muy complicado. Es muy importante enseñar el kit y que la gente lo vea, porque es y muy importante para que comprendan lo fácil que es la participación.
La consellera de Salut, Manuela García, celebra que amb l'ajuda dels voluntaris de l'associació, que han contactat amb més de 2.600 persones, s'ha millorat la participació en el programa amb una cobertura gairebé total de la població diana, que és d'unes 400.000 persones, quan l'any 2023 la cobertura era del 64%.
Y la prevención primaria la estamos trabajando desde los colegios, desde las empresas, desde los municipios, es decir, hábitos de vida saludable, que son evitar el sedentarismo, evitar la obesidad, no fumar, no beber, llevar una vida, una alimentación equilibrada.
La detecció precoç del càncer de colon salva vides. 9 de cada 10 persones, sobreviuran a la malaltia si es detecta a temps.
Mentrestant, la impulsora del moviment social Sanitat Pública Segura, la doctora Tamara Contreras, ha registrat avui al Congrés més de 100.000 signatures contra l'esborrany d'Estatut Marc acordat pel Ministeri de Sanitat. El col·lectiu reclama que s'eliminin definitivament les guàrdies de 24 hores, una qüestió que recull l'esborrany, però de manera progressiva, no immediata, com vol aquesta plataforma.
La doctora Contreras ha liderat aquesta acció a través de la plataforma Movements, en què s'han aconseguit aquestes 100.000 signatures en poc més de 5 setmanes. Diu Contreras que no són una tercera via en la resolució del conflicte mèdic, sinó que representen un moviment social i ciutadà.
En el año 1919 se consiguieron las 8 horas de jornada laboral y los médicos estamos suplicando no trabajar 24 en el año 2026. Tras yo estoy 24 horas, veo pasar 3 turnos de enfermería. La sensación es de dar largas a un problema que ya lo tenemos encima. El médico lo último que quiere es una huelga, lo último.
Aquesta presentació coincideix amb una nova reunió entre el Ministeri de Sanitat i els sindicats mèdics per intentar desencallar el conflicte laboral que suposa una setmana de vaga al mes fins al juny i que ja ha causat la cancel·lació i el retard de milers de consultes. En una entrevista a Ràdio Nacional, la ministra Mònica García ha assegurat que no tira la tovallola per arribar a un acord.
En las mesas de negociación cada vez tenemos más acuerdos, cada vez tenemos más consensos y cada vez tenemos más soluciones que van más allá del estatuto marco, ¿no? Seguimos intentándolo, ¿no? Nosotros no vamos a bajar los brazos y por supuesto no nos vamos a rendir ante la primera reforma realmente transformadora después de 23 años y que es la primera puerta que hay que abrir para que luego se puedan abrir otras puertas.
Pendents també avui del Ministeri de Transports i del Comitè Nacional del Transport per Carretera, que continuen negociant per millorar les mesures de suport al sector per l'augment dels preus dels carburants per mort de la guerra a l'Orient Mitjà.
Després de la reunió de divendres passat, s'ha establert una mesa de negociació per aprofundir en les mesures. Els transportistes demanen que s'apugi l'ajuda de 20 a 25 cèntims per litre de combustible i ajudes directes de 1.500 euros per vehicle, amb la idea d'assegurar la continuïtat de la cadena de subministrament.
Al Parlament, mentrestant, crítiques sobretot de Vox i de Més per Mallorca a la presentació de les mesures anticrisi que va fer divendres la presidenta del govern. Els dos grups critiquen que l'executiu de Marga Proens demani les seves aportacions per arribar a una entesa i no els doni marge per fer-ho. El PSIP donarà suport al decret, tot i que, com més, critiquen la manca de contingut social d'aquest decret. El PP, per part seva, defensa la rapidesa i el suport majoritari que aconseguirà.
El portaveu de Més per Mallorca, Lluïsa Pestia, i la de Vox, Manuela Canyà, han criticat que l'executiu hagi anunciat les mesures sense haver-les compartit prèviament amb els grups parlamentaris, malgrat el compromís adquirit.
Vaig assistir amb estupefacció en aquella posada en escena, perquè no entenc de què va servir la reunió a la qual se mos va convocar dimecres.
Estamos bastante sorprendidos. Nos están pidiendo un apoyo a un decreto que no hemos leído, que ni siquiera tenemos acceso a un borrador, que supuestamente este borrador se iba a hacer después de aportar todos los grupos parlamentarios nuestras medidas.
Per la seva banda, el PSIC considera que les mesures són insuficients. El portaveu Iago Negueruela, tot i donar suport a les iniciatives destinades a empreses, troba a faltar un paquet més ampli de caràcter social.
Hay una agenda económica y una agenda de sectores que creemos que es importante cubrir, que es importante además para intentar frenar derivaciones de precio hacia el consumidor final, pero que también creemos que son necesarios otro tipo de medidas de carácter social.
En canvi, el PP ha sortit en defensa del decret. Sebastià Sagreras assegura que el govern compta amb el suport necessari per aprovar les ajudes i subratlla que és només un primer paquet.
Un consens, si no de manera unànim, el més gran possible. I que aquelles mesures més susceptibles de crítica o de no aconseguir unanimitat, encara que sí que puguin aconseguir la majoria d'esplenari, per tant, puguin ser convalidades, podrien anar a un pròxim decret.
Els populars destaquen la rapidesa de resposta de l'executiu i neguen qualsevol improvisació.
D'altra banda, Més per Mallorca durà al Tribunal Constitucional la tramitació de la llei d'acceleració de projectes estratègics si el PP i Vox no rectifiquen. La formació que sobiranista denuncia maniobres per legislar per la porta del darrere i defensa que es vulnera el reglament de la cambra.
Segons Lluïsa Pestegui, a prop del 70% de les esmenes que ha presentat la dreta no tenen relació amb el text original i algunes afegeixen més de 40 articles nous a una llei que inicialment en tenia 35. Insta la resta de grups a rectificar.
Acudirem al Tribunal Constitucional per impedir que se legisli malament en aquest Parlament i, sobretot, que aquesta vulneració dels drets dels diputats i, a través d'ell, dels drets de la ciutadania a tenir una legislació aprovada així com toca, acabi anant en contra dels drets dels ciutadans. No ho permetrem.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Ho dèiem en titulars, l'Estat i l'Església Catòlica han signat avui el protocol per indemnitzar les víctimes d'abusos sexuals per part de membres eclesiàstics quan el cas hagi prescrit o l'abusador hagi mort i no puguin recórrer a la via judicial.
Segons aquest mecanisme, serà l'Església la que es farà càrrec de reparar les víctimes, mentre que el defensor del poble serà el responsable de revisar cada cas i establir la quantia de les indemnitzacions. El president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, assegura que són conscients que en molts casos no es podrà aconseguir una reparació completa pel mal causat.
Hay ámbitos donde la reparación integral es imposible, donde hay algunos aspectos de las heridas provocadas que, bueno, precisan, podríamos decir, otro ámbito, otra dimensión, que excede de los acuerdos, que excede de lo que cada uno de nosotros humanamente podamos hacer. Pero eso no nos exime de hacer todo lo posible.
A partir del 15 d'abril, les víctimes podran presentar el seu cas al Ministeri de Justícia. El ministre, Félix Bolaños, ha destacat que es tracta d'un protocol pioner que garantirà la independència i objectivitat de les resolucions perquè dependran del defensor del poble.
El Estado responde que está al lado de las víctimas en un modelo pionero en el mundo. Pionero en el mundo donde por acuerdo se consigue que el Estado tenga la última palabra y que la Iglesia abone las reparaciones que correspondan a cada víctima.
Espanya tanca l'espai aeri a tots els vols que participin en l'ofensiva militar a l'Orient Mitjà, una decisió que pren l'Estat després de vetar als Estats Units l'ús de les bases de Moroni Rota i que va generar indignació al president nord-americà Donald Trump. Això sí, el tancament afecta només els avions militars, no els comercials, que podran seguir operant amb normalitat a l'espai aeri espanyol.
La prohibició afecta vols militars nord-americans que participin en el conflicte, així com d'altres països que també prenguin part en aquesta missió. La novetat és que podran sobrevolar territori espanyol en cap cas, segons ha confirmat la ministra de Defensa.
Arribem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. El Consell Insular cedirà gratuïtament uns terrenys a l'Ibàbia Palma perquè es puguin edificar 323 habitatges de protecció pública a la zona del Velòdrom Illes Balears. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Calvi, l'organisme autonòmic cedirà al Consell 35 habitatges que es dedicaran a usos socials. Un espai que s'habilitarà com a centre cultural d'assaig per artistes i un solar on es construirà la Casa de la Infància de Limàs.
Bones xifres d'ocupació als hotels per la Setmana Santa, al voltant d'un 70%.
A la platja de Muro, per exemple, aquestes festes té un 80% de la planta oberta, mentre que a Llevant de Mallorca una desena d'establiments aconseguiran la plena ocupació, mentre que la resta quedarà entorn del 70%.
Diverses entitats ciutadanes han presentat la campanya Salvem Porto Pi, Salvem el Port, amb la qual demanen canviar la proposta actual de reordenació del port.
Proposen crear un parc patrimonial que inclogui el castell de Sant Carles, la Torre dels Senyals i el port de Porto Pi. Consideren que és una proposta més ecològica, econòmica i ràpida d'executar i també més respectuosa amb el patrimoni i el medi ambient.
Tot donant parlant d'aquestes i altres qüestions, abans però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la direcció general de Trànsit, José Romero. Bon dia.
Bon dia. En aquest moment ja estem trobant una altra vegada retencions en les principals accessos de Palma. Trobo dues retencions a l'arribada de Palma des de la carretera d'Inca, des del Polín de Sant Castelló, fent la incorporació de la via de cintura. A la via de cintura trobaran tràfic que comença a l'estadi Balear fins al polígon de Can Valero i també a la carretera de Soja, sentit Palma, trobo retencions fent la incorporació de la via de cintura. A lo que és la resta de carreteres, trobareu tràfic fluid i sense incidències. Això és tot per ara, bon dia.
Gràcies, José Miván López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, la primera jornada del debat de política general del Consell de Mallorca ens deixa alguns anuncis en matèria d'habitatge, carreteres i control de l'oferta turística il·legal. El president de l'institució insular, Jonas Galmés, ha avançat que aviat cediran un sol al govern per construir habitatges públics.
Es tracta d'uns terrenys pròxim al velòdrom de Palma i que estan valorats en 4,6 milions d'euros. Galmés calcula que s'hi podran construir 323 habitatges de protecció pública, 35 dels quals seran cedits al Consell per a Usos Socials.
La major promoció d'habitatge públic feta mai a la nostra terra. Uns terrenys que són propietat d'aquesta institució i que s'haurien pogut cedir molt abans si hi hagués hagut voluntat política. Ara sí que el Consell de Mallorca, amb un exercici de responsabilitat i també de compromís amb el futur d'aquesta terra i de nostres ciutadans, cedim de forma gratuïta aquest solar, valorat en 4,6 milions d'euros a l'IBAVI per tal de donar solució en el problema de l'habitatge.
Com a contrapartida, s'habilitarà un espai de 400 metres quadrats com a centre cultural d'assaig per artistes. A més, en virtut també d'aquest acord amb el govern, l'executiu cedirà un solar al Consell per construir la futura casa de la infància de Limas. Galmés també ha explicat que les obres del tram 1 de la via de cintura es podrien dividir en dues fases per agilitzar-ne les obres i ha anunciat que el cost d'inspectors turístics passarà de 20 a 30 persones gràcies al fons de l'impost de turisme sostenible.
Galmés ha fet un discurs d'una hora i mitja i demà serà el torn dels grups polítics en representació al ple. Avui, però, han fet una primera valoració de la intervenció del president. Mentre que PP i Vox treuen pit del pacte de govern, l'oposició critica la manca de propostes concretes.
La portaveu del PSIP, Catalina Cladera, ha lamentat que Galmés hagi criticat l'herència rebuda tres anys després d'assumir la presidència del Consell. A més, la socialista ha trobat a faltar mesures econòmiques per a pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
Com que no té projecte, necessita reforçar el seu projecte criticant l'etapa anterior. Però bueno, avui el que hem assistit és a un debat de política general que s'ha repetit els anuncis que ja n'ha fet durant la legislatura i que no ha complit.
Galmés ha assegurat que continua fent feina per a redactar la llei que reguli l'entrada de vehicles a l'illa, però la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, creu que ja hauria d'estar enllestida.
I és una gran decepció que la gran mesura que hagi anunciat sigui l'inici del tram 1. Per altra banda, també ha passat molt per damunt en la llei de l'aprovació, perdoneu, de la limitació de l'entrada de vehicles a Mallorca. Una llei que tots sabem que tenia el consens, que té el consens. Què ha passat? No mos ho ha explicat.
Per part del PI, Toni Sales ha trobat el discurs de Galmés buit de contingut transcendental.
Fa tres anys que estan embarassats, fa tres anys que hi són, però que no han nascut cap criatura. No hi ha cap política transformadora, no hi ha cap política de rehabilitació integral de zones saturades, no hi ha cap política transformadora en temes d'habitatge, per tant, hem vist que se fa una enumeració de petites coses que se fan, però no s'afronta cap problema estructural ni se donen solucions integrals.
Per part dels grups que donen suport a l'equip de govern, la portaveu del PP, Núria Riera, sí que ha lloat els anuncis fets en matèria de carreteres.
L'execució de les obres del tram 1, que és aquella execució de tram que passa pel Coll d'en Rabassa i que permetrà descongestionar part important de la via de cintura i donar solucions en els veïnats que tenen ara avui en dia la carretera per damunt les seves teulades i les obres de Sant Llorenç. Jo crec que la seguretat dels mallorquins és de lo més important que han de donar els polítics i en el Consell de Mallorca tenim clar que una de les obres importants que s'havien de fer aquesta legislatura són les obres per solucionar els problemes que va haver en la torrentada de Sant Llorenç.
I el portaveu de Vox, Toni Gili, ha trobat a faltar lloances cap al seu partit per part del soci de govern.
Lo vemos con buenos ojos, aún así, mañana tendremos tiempo de debatir largo y tendido sobre otros aspectos en los cuales ha pasado un poquito de puntillas y en los que habría que profundizar, porque Vox no ha venido a gestionar lo existente, sino que ha venido a cuestionarlo y en muchas ocasiones a reformularlo. Por eso nosotros seguimos defendiendo esas políticas valientes que en muchas ocasiones el Partido Popular se queda a las puertas y no acaba de traspasarlas.
Canviem de qüestió. Bones xifres d'ocupació per aquesta Setmana Santa als hotels, al voltant d'un 70%. Un exemple n'és la platja de Muro, que aquestes festes té un 80% de la planta hotelera oberta. Això és un 17% més respecte a l'any passat. Segons Joana Maria Serra, la gerenta de l'Associació d'Hotels de la Platja de Muro, aquesta variabilitat es deu al fet que enguany Pasqua ha caigut en abril.
Els hotelers preveuen que l'ocupació se situarà al voltant d'un 75%, tot i que Serra exposa que aquestes dades són provisionals i que es poden veure alterades per la incertesa de la situació a escala internacional.
Hem de veure què és el que passa i com afecta l'economia i la mobilitat, perquè l'increment dels preus s'està notant moltíssim en els costos, sobretot en el combustible, i això pot tenir un impacte en el transport aeri i també en subministres de diferents productes.
L'oferta complementària assegura que aquest primer mes amb els hotels oberts atenen principalment grups de ciclistes. A més, esperen que la prova ciclista de la Mallorca 312, que se celebra dissabte 25 d'abril, sigui un punt d'inflexió per impulsar la temporada. Núria Aguza és cambrera del Gran Cafè 1909.
És tot ciclisme, ara. Que això és bo per nosaltres, vull dir, al final és el que ens fa fer feina aquest mes. És per ells que feim feina ara. Per el tema de ciclistes, la gent, la família que ve també, amb ells. però és ciclisme total.
Mentrestant, a la badia de Calamilló, al llevant de Mallorca, des de la Costa dels Pins fins a Sillot i els municipis de Son Cervera, Sant Llorenç i Manacor, la previsió d'ocupació per aquesta Setmana Santa és bona. De fet, una desena d'establiments aconseguiran l'ocupació plena, mentre que la resta quedarà en torn del 70%.
A més, aquesta setmana hi ha marxa l'habitual torneig internacional de futbol per a joves de 11 a 15 anys. Inés Balda és la presidenta de l'Associació Hotelera de la Badia de Calamilló.
Aquí a Calamilló tenim l'esdeveniment de Sis Mallorca Cup de nins, de futbol base, i això fa que molts hotels que van obrir per Pasco obriguem amb una ocupació, se pot dir que en el 100%.
2:39, a Gama deixa de recollir demà llet de les tres vaqueries que fins ara han subministrat la central lletera, que tanca definitivament a principi d'aquest mes. El grup DAM ho comunicava a la plantilla. Dues de les explotacions provant de sobreviure a la crisi venent de la península. En canvi, la vaqueria Ses Veles de Canyamel de Capdepera tanca les portes d'explotació, diu la propietat, és inviable.
Per mor de la decisió de la cervesera DAM, una seixantena de vaques d'aquesta explotació ja han anat a Galícia, mentre que una dotzena més aniran fins a Eivissa, a la finca de Son Burguera, on s'elaboren productes lactis. Antoni Baussà és el pagès d'aquesta explotació.
En aquest moment som el darrer pagès a mitjer mallorquí de Mallorca. En aquest moment, perquè els altres tots són propietaris i el futur del sector lleter a Mallorca el veig molt negre, molt. Molt negre, perquè en aquest moment mos quedam que els altres dos que queden en Bagama, que quedaven en Bagama, han d'enviar la llet a fora, a un preu que no sé exactament si serà rentable o no.
I a tot això, les propietats de les apregudes ciutats Esplet es venen per 5 milions d'euros. Així ha sortit anunciat a diversos portals immobiliaris.
En el text s'especifica que es tracta de dues parcel·les amb 7.000 metres quadrats construïts. La finca rústica s'anuncia amb declaració d'interès general vigent i la industrial s'ofereix per a projectes logístics, comercials o productius. També es dona la possibilitat de comprar només la nau industrial per 3.250.000 euros.
Més notícies, ja es pot accedir des de Palma fins a la zona de l'estació de creuers a peu. Avui s'ha inaugurat la passarel·la que surt del passeig marítim i passa entre els edificis del nou club de mar.
La passarel·la de vianants i una altra que va just per davall marquen un abans i un després. Borja de les Roses, el president del club de mar de Mallorca, i Alejandro Sáenz de San Pedro, conseller d'empresa.
Ha permitido eliminar las barreras físicas que históricamente han separado el recinto portuario del entorno urbano.
Una infraestructura que va mucho más allá de una mejora puntual, un espacio que contribuye a hacer este entorno cada vez más accesible, más funcional.
Al Bala de Palma, Jaime Martínez considera que la nova passarel·la és clau en la configuració del nou model de ciutat.
Y este modelo es el de una ciudad moderna, abierta al mar, homogénea, y que tendrá en el Club de Mar a uno de sus referentes. Reivindicar este espacio como un eje neurálgico del comercio, el ocio, el deporte, la cultura, la sostenibilidad y, en definitiva, el tejido productivo y social de la capital de las Islas Baleares.
És un espai de més de 3.000 metres quadrats on hi haurà oci, restauració i activitats relacionades amb la mà.
I tot això, diverses entitats ciutadanes han presentat la campanya Salvem Porto Pi, Salvem el Port, amb la qual demanen canviar la proposta actual de reordenació d'aquesta zona.
Proposen crear un gran parc patrimonial que inclogui el Castell de Sant Carles, la Torre de Senyals i el Port de Porto Pi. Consideren que és una proposta més ecològica, econòmica i ràpida d'executar i també més respectuosa amb el patrimoni i el medi ambient. Els impulsors d'aquesta campanya són Arca, el GOP, Palma 21 i Fridays for Future Mallorca. Àngels Formosella és la portaveu d'Arca.
L'objectiu és aconseguir una reordenació dels usos del port de Palma, en el sentit de que sigui una ordenació lògica, ràpida d'executar, respectuosa amb el patrimoni històric i amb criteris de protecció ambiental.
Arca també ha demanat a l'autoritat portuària de les Balears que no atorgui la concessió de la futura planta de residus líquids prevista en el port de Palma. Consideren que afectaria directament el valor patrimonial del castell de Sant Carles. El president de l'autoritat portuària, Javier Sanz, ha dit que xerraran amb totes les parts implicades.
Sabes que nuestra filosofía siempre es cuando tomamos una decisión hablar con la gente, ¿no? Y realmente podemos tener hemos tenido reuniones con Arca ya dos o tres veces, les hemos explicado el proyecto, lo estamos razonando. Es un proyecto complicado también a largo plazo, porque es un tema cultural, un tema de medioambiental, tema de fabricación, estamos trabajando en ello.
I per la mare de les processons del diumenge de Rams que han donat els sus a la Setmana Santa arreu de les Illes a Palma, es va celebrar ahir hora baixa en la participació d'uns 3.000 confrares.
A les 6 de l'hora baixa començaren a sortir els primers confrares de l'església de Sant Jaume. Amb palmes i rams a d'olivera a les mans, les 33 confraries de Palma recorrien els carrers del centre a la processó de l'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem. Per a molts d'ells són anys de fe i tradició.
És una cosa molt important per jo, vull dir, és una promesa que tinc.
A més, pues, tota la meva família és cristiana i pues, és un sentiment, no?
El meu home des dels 3 anys es cofrade i resulta que, clar, me'l van conèixer i jo vaig començar també amb ell.
La celebració de les processons implica restriccions de circulació per al trànsit rodat i també per als vianants. Avui, entre les 8 de l'hora baixa i les 12 del vespre, es tallaran el trànsit nombrosos carrers del centre de Palma, com ara els que coneixen la Puresa i Santa Clara i que formen part de l'itinerària de processó del Sant Crist i de l'Agonia.
També molts carrers entre Conqueridor i el Temple, per on transcorrerà la processó de la Nostra Senyora de l'Esperança. La zona de la Llotja i Santa Creu també es veu afectada avui a hora baixa per talls en alguns dels carrers més transitats per mort de la processó del Sant Crist dels Boters. Fora del centre de Palma, la processó del Bon Perdó requerirà talls a la barriada dels Hostalets entre els carrers de Jacint Verdaguer i el carrer Reina Violant.
D'aquesta manera arribam a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Xisco Ribas, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem aquest espai de la informació esportiva amb motociclisme, amb el segon podi de la temporada per a Ethan Guevara a Moto2.
El pilot de Saint Deoteria va acabar tercer al Gran Premi dels Estats Units després de completar una gran remuntada quan sortia des de la 7a posició de la grella. Guevara ha començat el curs amb bones sensacions i amb aquest podi se situa segon al Mundial de Moto2. Escoltam el pilot de Pramac Yamaha.
Pero no segundo en el campeonato es muy bueno. Nunca he tenido tampoco un inicio de campeonato así de bueno, ni en Moto3 cuando lo gané. Así que contentos. Tengo que celebrar ahora y luego 3 semanas de parón, una pena, porque ahora estaba con unas sensaciones muy buenas, pero bueno, ahí también es importante descansar un poco.
D'altra banda, la MotoGP no han anat les coses tan bé perquè Joan Mir no va poder acabar la cursa al Gran Premi dels Estats Units. El mallorquí, que havia de complir sanció en volta llarga, va caure just quan només havia completat 5 voltes i anava 6a classificat. Ha estat la tercera caiguda de Joan Mir a la darrera setmana i de moment no ha aconseguit acabar cap cursa disputada en diumenge.
Decebut per com ha anat en aquesta carrera, potencial n'hi ha, és a dir, que anem a la següent amb les mateixes ganes i intentar sortir d'aquesta situació el abans possible.
I Paquita Ruiz ha començat el seu tercer Mundial de Velocitat amb bones sensacions. El Gran Premi de Portugal, la pilot mallorquina, va ser 7a a la primera cursa i la segona la va completar en 5a posició. Va sumar així un total de 20 punts. Ara Paquita es col·loca 5a a la classificació general.
La verdad que muy contenta, muy feliz, porque llevaba desde el año pasado sin coger moto, sin entrenar y he llegado aquí y he mejorado mis tiempos de cuando vine en 2024. Cada vez que salió a pista he mejorado. Un trabajazo enorme con el equipo y con los técnicos de Yamaha. Seguiremos luchando para ver si en la siguiente podemos estar un poquito más arriba, que es nuestro objetivo.
En futbol, el Real Mallorca torna avui a la feina per rebre el Real Madrid dissabte a Son Moix.
Els vermells, després de 2 dies de descans, han reprès avui matí els entrenaments a Son Bibiloni. La plantilla, dirigida per Martín de Michelis, comença a preparar el partit de dissabte contra els blancs, un enfrontament de Lliga que arribarà després de l'aturada per seleccions. El Mallorca continuarà pendent dels compromisos internacionals perquè Vedat Murici cercarà demà en Kosovo un bitllet per al Mundial. El davanter mallorquinista, la seva selecció, jugarà contra Turquia a la final de la repesca demà vespre a Pristina. I demà també serà el torn de la selecció espanyola. Els de Luis de la Fuente jugaran contra Egipte a l'estadi de Cornellà. Un partit que serà la darrera prova abans del Mundial d'aquest estiu. El migcampista Martín Zubimendi es baixa per aquest enfrontament, ja que ha abandonat la concentració per mort d'unes molèsties al genoll dret.
A la primera federació, l'AUD Eivissa va salvar un punt in extremis contra l'Alcorcón.
Els blaucels perdien per 0-2 al minut 62, però amb el gol d'Arnau Solà al 74 i la diana de Max Svensson al minut 99 van aconseguir treure un empat a Camp Mises. Escoltant Miguel Álvarez, tècnic de l'AUD Eivissa.
La fortuna también es importante cuando pegas a reones a nivel épico, pero yo me quedo con el rendimiento que han dado los jugadores que han salido con un 0-2, encajando el 0-2. Entonces, eso es para mí muy importante, porque a los demás también les dice, y muy importante, indudablemente, no es lo mismo irte con 1-2 que 2-2.
Amb aquest resultat, el conjunt pitiús és 12, classificat en 39 punts, 5 per sobre el descens i a 6 del play-off.
A la segona federació, l'Atlètic Balears ha avançat al Poblense a la classificació.
El conjunt blanc i blau va guanyar per 1-0 l'Olot en gol de Keita de penal a la darrera jugada del partit. Escoltant l'entrenador dels blanc i blaus, Luis Blanco.
Ha habido un equipo que ha sido bastante superior al otro, donde la segunda parte solo se ha jugado en un campo, que lo único que nos ha pasado ha sido tener más acierto o mejor toma de decisión. Hay mis situaciones donde tenemos que darle una vuelta y mejorarlo, porque creo que este equipo tiene margen de mejora en eso.
I un punt per davall de l'Atlètic Balears es troba el Poblense, que és tercer després d'empatar 0 contra l'Andratx. Escoltam els entrenadors Òscar Troya i José Contreras.
No me vale. El punto hoy no me vale. El objetivo era ganar 3.
No, el esfuerzo que hacen los chicos cada partido, independientemente del resultado, y nada, seguiremos así hasta el final.
A més, el Porreres va tornar a sumar de 3, aquesta vegada al camp del Castelló B, guanyant per 1-3, i la Societat Esportiva Eivissa va empatar a 2 al camp del Girona B.
Continuem amb futbol, Xisco, perquè el Barça femení ha tornat a guanyar al camp del Real Madrid.
Les blaugranes, les mallorquines Catacó i Patri Guijarro va vèncer el conjunt blanc per 0-3 aquesta vegada en lliga a l'estadi Alfredo Di Stéfano. La portera Cata va jugar tot el partit i l'amic campista Patri va disputar 56 minuts i va donar, de fet, una assistència. En la victòria, el Barça és líder en 69 punts, precisament 13 per damunt del Real Madrid, que és el segon classificat. Escoltant la mallorquina Patri Guijarro.
Y bueno, una victoria más en Liga que encarrila bastante, bastante esta Liga.
Casi, es verdad que hasta que no sea matemático evidentemente no se puede decir nada, pero sí que es verdad que son muchos puntos, nosotras queremos ganarlo todo y en principio si ganamos los próximos dos pues ya lo tendríamos, pero bueno, contentas de seguir ganando.
I dijous hi ha un altre clàssic, però de Champions, el Blaugrana rebran el Real Madrid al Camp Nou per disputar el partit de tornada dels quarts de final. Recordem que el Barça té un avantatge de 4 gols gràcies al 2-6 aconseguit a l'enfrontament d'anada.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal rebrà demà la visita del Barça en un nou partit de Lliga.
El conjunt mallorquí afronta el primer dels dos partits de Lliga que disputarà aquesta setmana al Palau d'Esports de Somos. Els Antonio Vadillo volen refer-se de la marca empat contra l'Alzira a la darrera jornada. Escoltam el tècnic del Palma.
Tenemos que verlo como una oportunidad, ya que es un partido aplazado de una jornada anterior, por lo cual el resto de equipos no van a tener la oportunidad de sumar y nosotros sí. Tenemos que recuperar sensaciones, porque es verdad que no fuimos como malas sensaciones del último partido.
Això sí, demà s'enfrontaran a un rival ben diferent. Vadillo, precisament, també ha parlat del Barça.
Es un equipo que hace muchísimo gol en transiciones, el Barça, ¿no? Creo que han ampliado su abanico ofensivo con juego de incorporación de portero, el balón parado, que ahora es un equipo que cada vez que pierdas la pelota te mata, ¿no? Salen como aviones, son jugadores con mucha calidad.
En bàsquet, a la primera FEB, el Fibui Mallorca encadenant la 8a derrota consecutiva.
Els mallorquins van perdre contra l'Obradoiro per un contundent 63-87 en el primer i únic partit dirigit per Rubén Escales. El seu substitut a la banqueta, Pablo García, assumirà el càrrec a partir d'avui en l'intenció de revertir la situació de l'equip. Rubén Escales confia en que el nou tècnic ho aconseguirà.
Solo puedo decir buenas palabras porque en todo momento me ha animado y ya a partir de mañana nos pondremos a trabajar y yo, por supuesto, pues a su total disposición para trabajar con él y ayudarle en todo lo que pueda y ayudar al equipo. Estoy convencido de que tiene muchas armas para volver a competir un poquito más y conseguir esa victoria o esas dos victorias que nos hacen falta para conseguir el objetivo.
Els altres dos representants balears de la categoria també van perdre. El Palmeu va fer a la pista del Fuenlabrada per 87-67 i l'Este Menorca Vintaufa per 65-72 contra l'Oviedo. La Lliga Challenge, l'Azul Marino va guanyar el Zamora per 68-84 i suma així 8 victòries consecutives, i a la segona FEP el Clas Bàsquet Sant Antoni va cedir el lideratge a la pista de l'Amics de Castelló després de perdre per 76-72.
En pàdel, Gemma Triay ha perdut la final del Premier Padel de Miami.
La menorquina i la seva companya Delphi Brea han caigut aquesta matinada a la final del torneig de Miami contra Paula José María i Bea González en un partit de 3 sets i de gairebé 3 hores de durada per 3-6, 6-4 i 5-7. La parella espanyola s'ha venjat després de perdre la setmana passada la final del Premier Padel de Cancún contra precisament Triay i Brea. D'aquesta manera, la menorquina i l'argentina, les número 1 del món, han disputat la quarta final consecutiva d'aquest 2026, en què el balanç global és de 2 Premier Padel guanyats i 2 perduts.
I acabam amb regata, perquè avui ha començat el trofeu Princesa Sofia.
La Badia de Palma acull des d'avui la 55a edició d'aquest torneig de classes olímpiques. La intenció de l'organització és celebrar fins a 3 mànegues en aquesta jornada inaugural. Enguany hi ha 29 regatistes balears inscrits dels més de 900 que hi participen en una cita que arriba a l'equador del cicle olímpic amb vistes a Los Angeles 2028.
Gràcies, Xisco. I després dels esports arriba la cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
S'ha presentat a la Llotja, però serà al Palau de Congressos el que aculli del 9 al 12 d'abril la primera edició de l'Art Colony de Palma, una fita històrica en l'art contemporani. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
I que costarà la fira més antiga del món a Mallorca.
Parlem de 90 galeries de 20 països diferents amb un programa que inclou exposicions, trobades professionals i activitats paral·leles amb la vista fixada en l'art contemporani que arriba de l'exterior, però també cap a les propostes que neixen d'aquí. Ho destacava la presidenta del govern, Marga Proens.
No estem presentant avui només una fira, sinó un veritable ecosistema cultural, on conviuen tradició i avantguarda, artistes consolidats i també noves mirades i molt, moltíssim de talent local.
L'Art Colony Palma ha estat fruit de la unió de les institucions, també de les associacions de galeristes, i ja està emparaulada l'edició de l'any que ve. Si hem de fer cas al discurs del CEO de Colmes, l'empresa organitzadora d'aquesta exposició, Gerard Busser, Palma té prou força per esdevenir un referent, un punt de trobada dels artistes i col·leccionistes de tot el món.
I'm convinced that it has the potential to establish itself as an important meeting point of the European art scene in the Mediterranean region.
Optimisme que comparteix el batle de Palma, Jaime Martínez, que considera que la ciutat viu un moment d'efervescència cultural històric.
Cada vegada més instància, artistes i autors de rellevància internacional volen exposar les seves creacions a la nostra ciutat. I les grans galeries nacionals i internacionals han girat la vista també cap a Palma, perquè saben que aquesta capital viu i respira cultura les 24 hores del dia.
Per cert, que el darrer dia de fira, diumenge 12 d'abril, els residents balears podran accedir de franc a les diverses exposicions.
Aviat farà un any, quan mig món es demanava qui seria el successor del papa Francesc, un periodista especialitzat en el Vaticà, Vicenç Lozano, era dels primers a avançar el nom de Robert Francis Prevost. Explica d'on va obtenir aquesta informació en el seu llibre Lleó 14, Ombres sota la cúpula, un treball que acaba de publicar Pòrtic.
És un llibre apassionant que desvetlla amb pèls i senyals la lluita de poder entre aquells que volien una església que continués amb la revolució de Bergoglio i el sector conservador que creia que s'havia anat massa enfora. Una lluita sense treva, una guerra bruta que va començar molt abans de la mort de Francesc.
I el sector conservador i tradicionalista, amb l'ajuda de l'extrema dreta, vull dir, portaven 8 anys ja, vull dir, preparant la possibilitat de poder manipular el conclave. Vull dir que això ho tenien molt coll avall i els altres van actuar tard, però van ser efectius. És a dir, van actuar ja una mica quan el papa es va començar a posar malalt. Abans ja havien tingut algunes reunions i tal, però ja van accelerar perquè veien que la cosa anava xunga.
Lozano assegura que el nou papa és igual de conservador en les formes, però més revolucionari, o tant com el seu predecessor, un hereu de francès més del que pugui semblar, tot i que les seves paraules no tenen el mateix ressò, i el periodista té clar el per què.
Però el papa Francesc, quan obria la boca, donava 12 titulars. 12 titulars. Aquest papa diu pràcticament el mateix que deia el papa Francesc, que està en la mateixa línia, el que passa que ho diu d'una altra manera, molt més discreta, molt més moderada, molt més raonant. I tu saps perfectament que, vull dir, amb els mitjans de comunicació es basen molt en el titular, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, escandalós.
El llibre, com dèiem, l'acaba de publicar Pòrtic.
I després de l'ensurt a Milà, on va haver de suspendre el concert per una intoxicació alimentària molt greu, avui tot és a punt a Madrid perquè Rosalía comenci la seva gira espanyola. Que perdí mis manos en Jerez.
Serà el primer dels quatre concerts del Lux Tour 2026 programats a la capital espanyola, els altres quatre a Barcelona a mitjans d'abril. Por Barcelona. Perdí mi lengua en París.
Mi tiempo en el E.
Són les 3, moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dilluns 30 de març, pendent dels aeroports d'Eivissa i Palma, on ara sí han començat les aturades parcials dels treballadors de Ground Force, l'operador més gros dels serveis de terra. De moment, amb poca afectació. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, sí, així és. Per ara hi ha una desena de vols a l'aeroport de Palma que pateixen retards en aquesta primera jornada d'aturades parcials, dividides en 3 franges horàries i en les quals la plantilla reclama que es compleixin els compromisos salarials inclosos en el conveni existent. José Negreira, responsable del sector aeri d'UGT, espera ara la telefonada de l'empresa.
Estamos esperando eso, es decir, nosotros imaginamos que la empresa se pondrá en contacto con nosotros, ellos creían que no tendría seguimiento, pero la verdad que la gente cuando no cobra lo que le toca y tiene firmado y pactado en un convenio, reclama su salario.
És la primera d'una setmana amb altres protestes d'aquesta i d'una altra empresa de handling, Menzies, que convergiran, segons el calendari previst, si no hi ha novetats, divendres.
El Consell de Mallorca cedirà uns terrenys a l'Ibavi a Palma perquè es puguin edificar 323 habitatges de protecció pública.
Són solars ubicats a la zona del Velòdrom Illes Balears. A canvi, l'organisme autonòmic cedirà al Consell 35 habitatges que es dedicaran a usos socials, un espai que s'habilitarà com a centre cultural d'assaig per artistes i un solar on es construirà la Casa de la Infància de l'IMAS. Ho ha anunciat el president del Consell, Llorenç Galmés, en la primera intervenció al debat de política general.
La comunitat educativa condemna un atac homòfob a un professor de secundària Andratx.
L'ha denunciat el claustre de l'Institut Baltasar Porcel d'Andratx, que assegura que no és un fet aïllat. Els sindicats educatius, de fet, s'han sumnat a aquesta condemna i denuncien l'auge dels discursos d'odi a les aules. Educació ja té coneixement de la situació i ha activat els protocols corresponents, segons ha confirmat Antoni Vera, conseller.
El docent tindrà tot el suport d'una banda dels nostres serveis de convivència, de la Conselleria d'Educació d'Universitats i, per altra banda, del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria també d'Educació.
Pla pioner per fer viable el sector de la patata.
L'ha presentat el govern avui. Consisteix a implantar un sistema de rotació de cultius d'aquest tubercle durant 4 anys adaptat a les condicions agràries de les illes. Els pagesos s'hi podran adherir voluntàriament i tindran ajudes econòmiques. L'objectiu principal és combatre la plaga de nematodes que està provocant pèrdues greus de rendibilitat.
Signat el protocol de reparació a les víctimes d'abusos sexuals dins l'Església.
El defensor del poble serà el responsable de revisar cas a cas, que no es pugui resoldre sempre per la via dels tribunals, i establir també la quantitat de les indemnitzacions que haurà d'assumir l'Església. El protocol entra en vigor dia 15 d'abril, no només contempla compensacions econòmiques, perquè l'objectiu, han dit, és reparar amb el que cada víctima necessiti.
Menorca es queda oficialment sense el seu únic parc eòlic d'Esmilar.
Les tasques de desmantellament dels molins han finalitzat aquests dies, després de 3 mesos i mig. En el seu lloc s'instal·larà ara una antena de mesurament que permeti tenir coneixement de la intensitat del vent a diferents altures a la zona. En les dades disponibles es valorarà si es construeix o no un nou parc eòlic.
Espanya tanca l'espai aeri a tots els vols que participin en l'ofensiva militar a l'Orient Mitjà.
És una decisió que pren l'Estat després de vetar als Estats Units l'ús de les bases aèries de Morón i de Rota, que va generar molta indignació al president nord-americà Donald Trump. Això sí, aquest tancament només afecta avions militars, no als vols comercials, que sí que